Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern aprova un suplement de crèdit de prop de 6.000 milions d'euros per fer front a les despeses en absència de pressupostos. Jordi Fortià.
Hi ha un marge d'uns 1.000 milions per incorporar-hi requisits d'Esquerra per aprovar finalment els comptes. El govern es mostra receptiu i disposat a cedir. Alicia Romero és la consellera d'Economia.
Si hi ha un departament que volia fer un programa i Esquerra Republicana ens demana que en comptes de ser vermell sigui una miqueta més verd, doncs ho haurem de fer, perquè volem negociar. És que hi volem aprovar uns pressupostos. Aquest és l'objectiu del govern. I negociar és cedir, per tant, en aquest sentit estem oberts absolutament a incorporar les seves peticions, com ho vam fer també en el cas del grup parlamentari dels Comuns.
Quart dia de vaga a l'educació amb talls i protestes al costat de metges, pagesos i bombers.
La manifestació a Girona ha plegat unes 4.000 persones segons Policia Municipal i Mossos i 10.000 segons l'USTEC.
Girona FM, Pau Villafañe.
Han començat la marxa dels quarts d'11 del matí fins a confluir a les 12 a la plaça Marquès de Camps i adreçar-se a la seu dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, on han fet els parlaments reivindicatius. Robert Pastor és delegat sindical d'USTEC a Girona.
El pacte que va haver-hi de dos sindicats minoritaris que representen menys del 20% dels claustres d'aquest país ha generat un efecte d'indignació de tanta propaganda institucional, d'un pacte de país, d'una lluvia de millones que la gent ja ha dit prou, n'estem farts.
Els líders de la Unió Europea estan reunits per estudiar mesures per contenir l'escalada de preus de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà.
Pedro Sánchez ha recordat la gravetat del moment des de Brussel·les en el marc del Consell Europeu i ha demanat responsabilitat a tots els grups per aprovar l'escut social.
Creo que es muy importante que los ciudadanos sean conscientes de la gravedad del momento, de lo trascendente que es este momento, de que España está en el lado correcto de la historia y de que como hemos hecho en otras crisis, como la pandemia o como la guerra de Putin en Ucrania y su derivada energética, vamos a poner todos los recursos del Estado para responder a los efectos económicos y sociales de esta crisis.
En cultura, el MNAC dedica una exposició a l'escultor més internacional del romànic català i a la seva obra mestra, Sant Pere de Rodes i el mestre de Cabestany, la creació d'un mite.
La mostra presenta peces, algunes inèdites, que expliquen com un artista del segle XII va crear un estil únic inspirant-se en sarcòfags d'època tardoromana. Manuel Antonio Castiñeiras n'és el comissari.
Un tros del marc de la portada, fet en marbre, increïble. Un tros de la inscripció del portal, que ens dona el sentit que tenia aquest portal, que era un sentit penitenciari, com de salvació. I un tercer fragment, una peça de marbre increïble, amb dues figures treballats, que quan veu aquestes figures sembla que està mirant una escultura romana.
I en esports, Toni Castro, ja ha començat la Copa del Rei d'hoquei patins a Sant Sadurní d'Anoia.
Tenim en joc el primer partit de quarts de final, a punt d'arribar al descans, Calafell 1, Reus 0. I a 8:45, l'anfitrió, el Noia Freixenet, jugarà contra el Barça, el rei de copes. I també es porta en directe l'Eurolliga de bàsquet. El Barça busca trencar la ratxa negativa al Roig Arena. Ara mateix, partit al tercer quart, València 38, Barça 39.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, encara queden alguns núvols, però la tendència és que es vagin trencant. De fet, ja hi ha moltes més clarianes que no pas al matí i al migdia, però en general, avui, com hi ha hagut més nuvolades, la temperatura ha frenat. De fet, a hores d'ara, l'ambient és més aviat fresquet a gran part del país. Aquesta tendència, de fet, d'obertura de clarianes també ha de continuar el que queda d'aquest dijous i, sobretot, el divendres. Hem de destacar que el cel estarà molt més obert, també amb molt poc vent, per tant, s'acaba el gairebé temporal que hem tingut les últimes hores a la costa, i el que també hem de destacar del divendres, per exemple, al matí, és que aquest cel ras farà que la temperatura tiri cap avall d'una forma molt evident. Per tant, divendres al matí, de gelades a la Catalunya central, en algunes valls del Pirineu, i moltes temperatures per sota dels 5-6 graus. En canvi, la tarda del divendres tornarà a escalfar més que la d'avui, una jornada típicament primaveral i ja, com dèiem, en vent feble i, per tant, estat de la mar molt més tranquil que les últimes hores. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs, a veure, de moment a aquesta hora no hi ha grans complicacions, grans cues a comentar. Sí que hi ha alguns punts amb algunes aturades, per exemple, a la C33 hi ha aturades puntuals a l'altura de Montcada i Reixac, d'entrada a Barcelona a causa d'un vehicle avariat. A la C58 també hi ha un petit tram de lentitud, aturades a l'últim tram de Torre Baró cap al Nus, també d'entrada a la capital catalana, i punts amb densitat, amb lentitud, alguna aturada puntual, en el cas, per exemple, de la Ronda de Dalt, entre la zona de Vall d'Hebron i Sant Gervasi, en sentit de Llobregat, i també en el cas de la Ronda Litoral, aquí en sentit Llobregat, a la zona de Prim, Barceloneta, i en sentit Besòs, al voltant de Zona Franca. És tot de moment. Bona tarda.
A Catalunya tenim tot tipus de butaques. I a totes ens hi emocionem. Aquest 21 de març omplim-les fins que no quedi cap butaca buida. 21 de març, cap butaca buida. Més informació a capbutacabuida.cat.
What is jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern aprova un suplement de crèdit de prop de 6.000 milions d'euros per fer front a les despeses en absència de pressupostos.
Serviran per pagar nòmines i increments de sou, així com per impulsar el lloguer social d'habitatges i mantenir les bonificacions al transport públic, entre d'altres. Això sí, no es podran fer projectes nous. Hi ha un marge d'uns 1.000 milions per incorporar-hi requisits d'Esquerra per aprovar finalment els comptes.
I, de fet, el govern es mostra receptiu i disposat a cedir. El suplement de crèdit haurà de passar després el filtre al Parlament, a l'abril, on Esquerra ja s'ha compromès a facilitar-ne l'aprovació. Mont Carvajal.
6.000 milions d'euros orientats sobretot a personal de la Generalitat, ajudes a la dependència i a farmàcia i els compromisos adquirits amb els comuns, com ara l'augment de les prestacions per al lloguer o bonificacions del transport públic. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha assegurat que amb aquest suplement ningú no ha de patir.
Amb aquest suplement, doncs, ja no hem de patir, incorporem recursos per fer front a l'augment de les retribucions de l'any 24, de l'any 25 i de l'any 26. I en aquest sentit, també els increments de plantilla que hem anat fent, doncs, tots aquests anys.
El govern serà molt flexible i receptiu quan negocia els pressupostos amb Esquerra.
Si hi ha un departament que volia fer un programa i Esquerra Republicana ens demana que en comptes de ser vermell sigui una miqueta més verd, doncs ho haurem de fer, perquè volem negociar. És que hi volem aprovar uns pressupostos. Aquest és l'objectiu del govern. I negociar és cedir, per tant, en aquest sentit estem oberts absolutament a incorporar les seves peticions, com ho vam fer també en el cas del grup parlamentari dels comuns.
Però afegit que ho serà en allò sobre el que tingui competències o hi pugui influir. El suplement de crèdit s'hauria d'aprovar el proper ple del Parlament a meitats d'abril perquè tindrà el suport d'Esquerra i els comuns.
Justament d'aquest suplement de crèdit n'ha parlat a la xarxa la portaveu adjunta dels comuns, Susana Segovia.
Ho ha valorat com una eina d'urgència que, tot i no ser la millor de les solucions, permetrà tirar endavant les polítiques socials que la seva formació ha pactat amb el govern.
No és la millor eina, però és una eina que ara mateix sí que ha de poder permetre aplicar els acostos als hem arribat. Per exemple, els ajuts lloguer per a les famílies, que nosaltres hem acordat augmentar-los en 100 milions i augmentar les famílies que hi poden accedir perquè hem pujat els ingressos als quals es podrà demanar aquests ajuts. Doncs això, la convocatòria habitualment surt al mes de març, abril. Amb aquest suplement d'aquell ja s'ha de poder fer aquesta convocatòria amb els criteris que nosaltres hem pactat i amb els recursos que nosaltres hem pactat.
Segovia veu el got mig buit, valora en positiu que no s'hagin trencat ponts i adverteix que els comuns aprofitaran aquest marge de temps per exigir al president Illa que enforteixi l'escut social que ha de protegir les famílies dels impactes de la guerra de l'Orient Mitjà. Un escut que, precisament demà, el govern té previst reunir-se de nou amb tots els partits per parlar-ne.
I a tot això, les cambres de comerç xifren en més de 14.500 milions d'euros la inversió prioritària que Catalunya necessita en els propers 5 anys per evitar el col·lapse de les infraestructures. Això vol dir desencallar projectes que consideren imprescindibles per al país, com el Pla de Rodalies, l'ampliació de l'aeroport del Prat o la continuïtat de la B40. Carina Bellbé.
Les cambres adverteixen que és urgent invertir 3.000 milions d'euros anuals durant els propers 5 anys en projectes prioritaris i estratègics en infraestructures. El 77% l'hauria de portar a l'Estat i això representaria invertir més del doble del que ara mateix està executant a Catalunya. Per tot plegat, reclamen un gran pacte de país en infraestructures i la creació d'un consorci d'inversions liderat per la Generalitat amb capacitat per executar els pressupostos. I és que l'Estat només executa el 40%. Josep Santacreu i Miquel Martí són el president i vicepresident de la Cambra de Barcelona.
No pot ser que any darrere any, dels 2.000, 1.900, 1.800 milions pressupostats d'infraestructures se n'acabin executant menys de la meitat. Hem de tenir la capacitat d'executar i com a mínim hem de tenir la capacitat de quedar-nos aquests diners per l'any que ve executar-los.
Si no som capaços de remuntar aquest dèficit en el que hem estat incorsos, pues la realitat és que correm el risc seriós de col·lapsar.
A banda del pla de Rodalies, l'ampliació de l'aeroport del Prat i la B40, entre el llistat dels projectes per evitar el col·lapse estan el desdoblament de la R3 i de les Nacionals 2 i 340, els accessos terrestres als ports de Barcelona i Tarragona, instaurar el pagament tarifat per ús de carreteres i el transvasament de l'Ebre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En el quart dia de protestes del sector de l'educació, centenars de manifestants han tallat a primera hora del matí la C-58 entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell i la C-60 i la C-32 a Mataró.
A Girona s'ha fet una marxa lenta des de Salt i una concentració amb revolta pagesa. Els talls han donat pas a noves manifestacions.
Manifestacions que la capital gironina han aplegat unes 4.000 persones segons Policia Municipal i Mossos i 10.000 segons USTEC. Girona FM, Pau Villafañe.
Els dos blocs, un des de l'extrem nord de la ciutat i l'altre des del sud, han començat la marxa a 11:15 del matí fins a confluir a 12:00 a la plaça Marquès de Camps i adreçar-se a la seu dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, on han fet els parlaments reivindicatius. Robert Pastor és delegat sindical d'USTEC a Girona.
El pacte que va haver-hi de dos sindicats minoritaris que representen menys del 20% dels claustres d'aquest país ha generat un efecte rebot, un efecte indignació de tanta propaganda institucional d'un pacte històric, d'un pacte de país, d'una lluvia de millones que la gent ja ha dit prou, n'estem farts.
A primera hora del matí, a Salt, una vintena de cotxes han protagonitzat una marxa lenta circulant per la C-65 fins a l'entrada de Girona i provocant fortes retencions en hora punta. Paral·lelament, a Girona, unes 500 persones amb una quarantena de tractors de revolta pagesa s'han concentrat a Fontejau per després tallar l'AP-7 en els dos sentits de la marxa.
I això aquest matí, però aquesta tarda noves mobilitzacions, també en aquest cas davant la seu del PSC a Barcelona. Allà hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Pau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda, així és. Aquesta última jornada de vaga territorialitzada ha tocat també Barcelona amb una manifestació davant de la seu del PSC aquí al Poblenou. Prop de 200 s'han concentrat al carrer Pallars 91 per assenyalar la precarització del sector educatiu amb consignes generals d'aquests dies de vaga, però també amb el dit assenyalant directament al socialista Jaume Collboni i denunciant altres temes com serveis socials o habitatge que gestionen des de l'Ajuntament. Així també hi ha hagut associacions d'aquests temes concrets. Última manifestació, per tant, a Barcelona abans de la gran i unitària de demà, que serà el colofó d'aquesta setmana.
Moltíssimes gràcies, Pau. I de vaga de professors a vaga de metges. En el 8è dia d'aturada convocat per Metges de Catalunya des de l'octubre, el sindicat majoritari dels facultatius manté que no s'aturaran fins que els escolti el govern.
Avui han triat la plaça Universitat de Barcelona per posar-hi un faristol on professionals i pacients han fet sentir les seves queixes. El Departament de Salut xifra el seguiment de l'aturada als centres públics i concertats en un 5%, mentre que el sindicat l'eleva al 39% a la primària i al 26% als hospitals.
Maite Polo.
Per davant del micròfon han passat Pere Pujol, oftalmòleg de l'Hospital del Mar, Elisabet Algan, per cap de Sarrià de Ter, i Maria Teresa, infermera jubilada.
La sanitat està molt alta, s'està enfonsant, i la medicina, pels professionals que estem aguantant això, és l'estatut mèdic propi.
L'ICS ha eliminat el complement docent dels col·laboradors docents de primària. Això ha fet que la majoria de professionals que formàvem residents hem deixat de fer-ho. No per voluntat pròpia, sinó perquè hem dit prou. Prou a la desvalorització valoració de la nostra feina. Prou a treballar més, amb més responsabilitat i sense cap reconeixement.
Soc infermera, però jubilada. Però estic aquí com a sogra de metge i àvia de metge. Sortiguéssim al carrer i protestéssim, a la millor farien una mica de cas. Perquè la pobra sanitat està deixada de la mà de Déu. I a la millor així faran cas. Diran, què fem? Posaran més metges, pujaran els sous, baixaran les guàrdies, que van rebentats els pobres, mal pagats.
Metges de Catalunya demana a la ciutadania que surti demà al carrer per salvar la sanitat pública. La marxa començarà a l'Hospital del Mar de Barcelona a les 11 del matí i s'acabarà davant del Parlament de Catalunya, on confluiran amb els mestres i professors.
En clau internacional, la guerra a l'Orient Mitjà deriva en atacs a instal·lacions clau de gas i petroli. Després de l'atac israelià al principal jaciment de gas del món, l'Iran ha respost amb atacs a altres jaciments i refineries d'altres països. Això sí, Donald Trump es desvincula de l'atac d'Israel i assegura que Netanyahu ja no ho farà més.
Així ho ha afirmat literalment el president nord-americà després de parlar amb el seu homòleg israelià. També avui els ministres exteriors d'una dotzena de països àrabs i de majoria musulmana han emès una declaració conjunta on es condemna els atacs de l'Iran. Els països del Golf insten a Teheran a parar-los tot i reconèixer el seu dret a defensar-se. Sobre el terreny, avions israelians han atacat vaixells de guerra iranians al mar Caspi i el balanç de morts pels atacs d'Israel al Líban ja pugen a més de 1.000.
I els líders de la Unió Europea estan reunits per estudiar mesures per contenir l'escalada de preus de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha recordat la gravetat de l'augment des de Brussel·les en el marc del Consell Europeu i ha demanat responsabilitat a tots els grups per aprovar l'escut social.
Creo que es muy importante que los ciudadanos sean conscientes de la gravedad del momento, de lo trascendente que es este momento, de que España está en el lado correcto de la historia y de que, como hemos hecho en otras crisis, como la pandemia o como la guerra de Putin en Ucrania y su derivada energética, vamos a poner todos los recursos del Estado para responder a los efectos económicos y sociales de esta crisis.
Demà un Consell de Ministres extraordinari aprovarà el decret anticrisi focalitzat principalment a limitar l'impacte de l'augment del preu dels combustibles en sectors com el transport, l'agricultura i la pesca, així com en rebaixar la factura elèctrica dels consumidors a partir de la fiscalitat.
Precisament encara en les conseqüències econòmiques, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2%, malgrat les pressions per apujar-los per la nova espiral d'inflació.
I és que la inestabilitat de l'Orient Mitjà i l'encariment dels combustibles a escala global pel bloqueig de l'estret d'Hormuz fan tema un nou creixement de la inflació. Així tot, l'entitat monetària ha optat per la prudència i per esperar a nous desenvolupaments. El banc sí que ha revisat 8 dècimes a l'alça la previsió d'inflació per al 2026, fins al 2,6%, precisament tenint en compte un possible encariment del petroli i el gas en cas que el conflicte a l'Orient Mitjà s'agreugi.
En aquest context d'incertesa internacional, demà arrenca el Bitravel, el Saló de Turisme de la Fira de Barcelona. La situació geopolítica ja està condicionant els fluxos de viatgers i probablement reforça el paper de Catalunya com a destinació segura. De fet, segons dades del govern, Catalunya és el segon destí més sol·licitat del món, només per darrere de França. Marc Pijoan.
Tot i que durant el mes de gener s'hagi registrat una baixada del 6% de turistes a casa nostra, el context internacional i la tendència indica que aquesta dada ha de millorar durant aquest 2026. Així ho ha apuntat en declaracions a la xarxa Cristina Leger, directora general de Turisme de la Generalitat.
El turisme és mobilitat. Si no et pots bellugar, no hi ha res a fer. Què pot passar? Que els residents no sortiran tant, perquè tots tenim por. Fins i tot Grècia s'està veient afectada. Xipre és evident, però Grècia, si es deixa d'anar a Grècia, al final on es va? Perquè la voluntat de viatjar continua sent. Per tant, aquest serà un estiu de molta afluència a Catalunya, tant pels locals com aquells que han de sortir, però hi ha moltes destinacions que han desaparegut del seu imaginari per una por real o per si a cas.
La GIA ha remarcat que el Bitravel serveix sobretot per donar a conèixer Catalunya als catalans i ha defensat l'augment de la taxa turística que entrarà en vigor a principis d'abril.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A Catalunya, el racisme no sempre es veu, però hi és, i sovint no es denuncia. De fet, 7 de cada 10 casos queden en silenci. Això és el que alerta Sisma, que ha posat xifres a una realitat ben present. L'entitat ha identificat 251 situacions de racisme aquest 2025. Judit Vallès.
Una de cada quatre són agressions o discriminacions entre particulars, però també preocupa el paper de les institucions. Un 16% dels casos són abusos per part dels cossos de seguretat. Segons la directora de SOS Racisme, Gemma Ferreón, moltes discriminacions provenen precisament de poders públics.
La majoria dels casos, l'agent discriminador, ja sigui per acció o per omissió, correspon a institucions públiques. I en àmbits tan bàsics com l'educació, la salut, l'habitatge, la seguretat, i la segona, que aquestes també són les que menys prosperen en una denúncia formal. O sigui, tenim més vulneracions i menys denúncia en aquests dos aspectes.
També destaquen les dificultats d'accés a drets socials, que representen un 13,5%, i l'augment dels discursos d'odi en mitjans, xarxes socials i l'àmbit polític, que són prop d'un 10% de les discriminacions. Tot i això, la dada més preocupant és una altra, la infradenúncia. L'entitat calcula que més del 70% dels casos no es denuncien, sovint per por, desconfiança o manca de recursos. En total, més de 350 persones s'han apropat a l'organització aquest any, una xifra que confirma que el racisme existeix, encara que moltes vegades no arribi als jutjats.
I el Ramadà arriba al seu final i la comunitat islàmica mundial ho celebra aquesta nit amb el tradicional iftar. A Premià de Mar hi participen 600 persones. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
La comunitat islàmica de Premià de Mar posarà demà el punt final al Ramadà amb la celebració del Eid al-Fitr, la festivitat que marca la fi del mes de dejuni i esdevé un moment de trobada i celebració per a tots els membres de la comunitat. Actualment, la comunitat activa des de l'any 2021 està formada per unes 350 famílies majoritàriament d'origen marroquí, les mateixes que han impulsat l'adquisició de la nau que ha d'acollir el nou espai de pregària. El president de l'Associació Islàmica de Premià, Hicham El Afia, explica com s'espera que sigui aquesta celebració que aglutinarà unes 600 persones.
Ahora que Ramadán llega a su fin, nos preparamos con alegría para celebrar el Eid al-Fitr, que será mañana, viernes. Será un día de fiesta en el que nos vestiremos con nuestras mejores ropa, compartiremos comidas especiales y visitaremos a familiares y amigos. También es un momento importante para pensar en los más necesitados.
A diferència d'altres anys, en aquesta ocasió la celebració es limitarà a la pregària a la mesquita i no s'organitzarà l'iftar popular que tradicionalment tenia lloc a la plaça dels Països Catalans.
En cultura, el MNAC dedica una exposició a l'escultor més internacional del romànic català i a la seva obra mestra, Sant Pere de Rodes i el mestre de Cabestany, la creació d'un mite. La mostra presenta peces d'algunes d'aquestes inèdites que expliquen com un artista del segle XII va crear un estil únic, inspirant-se en sarcòfags d'època tardoromana. David Navarro.
El mestre Cabestany no va signar cap obra, però la seva particular manera d'esculpir va deixar una petjada important de la Toscana a Itàlia fins a Catalunya, passant pel migdia francès i Navarra. La més destacada, la desapareguda portada de marbre del monestir de Sant Pere de Rodes, al Port de la Selva. L'exposició reuneix més de 100 obres que expliquen com Cabestany es va inspirar en les temàtiques dels escultors de finals de l'Imperi Romà i també els va copiar l'estil i la forma de treballar. La mostra, com ha explicat a la xarxa el comissari Manuel Antonio Castiñeiras, presenta tres peces inèdites.
Un tros del marc de la portada, fet en marbre, increïble. Un tros de la inscripció del portal, que ens dona el sentit que tenia aquest portal, que era un sentit penitenciari, com de salvació. I un tercer fragment, una peça de marbre increïble, amb dues figures treballats, que quan veu aquestes figures sembla que està mirant una escultura romana.
De fet, el desmuntatge de la gran portada de 6 metres d'ample per 8 d'alçada va escampar peces pel mateix Port de la Selva i arreu de Catalunya. Algunes de les més destacades, com el Cap de Sant Pere o l'aparició de Jesús als seus deixebles al mar, es poden veure a l'exposició, que restarà oberta fins al 29 de juny.
I l'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
L'autor ha estat reconegut per Òmnium per ser un creador verbal que ha desenvolupat tots els gèneres i perquè ho ha fet sempre en llengua catalana. El premiat rebrà 20.000 euros i recollirà el guardó en un acte el 8 de juny al Palau de la Música Catalana.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Ja ha arrencat la Copa i Patins, que es disputa a l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d'Anoia, una de les copes més obertes dels últims anys, amb 6 equips catalans. Tenim en joc el primer partit de quarts de final, el Calafell-Reus, ara mateix inici de la segona meitat, amb victòria de l'equip del Baix Penedès, Calafell 1, Reus Deportiu 0. I a 3 quarts de 9, l'anfitrió, el Noia Freixenet, jugarà el segon partit de quarts contra el rei de copes, el Barça, que ha guanyat 7 de les últimes 9 edicions. L'equip blaugrana, que va acabar líder la primera volta, vol recuperar el títol de Copa, però els de Sant Sadurní no li posaran fàcil. De fet, l'any passat el Noia ja va eliminar el Barça a quarts de la Copa i ara fa un mes els de Carlos Cortijo ja van guanyar el Barça al partit de Lliga a l'Ateneu. L'entrenador del Barça, Ricard Ares, espera que les ganes passin per sobre de jugar contra l'equip local.
Il·lusió per totes bandes, un títol, tothom vol estar en aquest cap de setmana i amb moltes ganes del partit de demà. Sabem que serà un partit dur amb la seva afició, però ha de passar per sobre la nostra il·lusió i les nostres ganes. És evident que hem de competir bé, com tots els equips, per estar a les semis.
Pendents de la Copa d'Hockey Patins i també pendents del bàsquet de l'Eurolliga masculina, amb el Barça que busca trencar la ratxa negativa al Roig Arena, ratxa negativa a l'Eurolliga. Això sí, ara mateix, partit al tram final, està perdent de 3 punts, València 56, Barça 53. En futbol, el Barça s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid, als quarts de final de la Champions. Els blaugranes golejaven el Newcastle al Camp Nou per 7-2, en una gran segona part amb 4 gols en menys de mitja hora. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, destacava la gran actitud de l'equip a la represa.
A la segona part ho hem fet millor. Al descans hem parlat de mantenir més el control del joc. Volíem pressionar-los més al camp i ho hem fet molt bé. Per a mi és genial veure que l'equip segueix allò que hem dit al descans. Ha estat fantàstic comprovar-ho.
Partit deixava els problemes físics d'Eric Garcia i de Joan Garcia. El club de ha comunicat que el porter no pateix cap lesió i que està disponible per al proper partit, diumenge, contra el Rayo, igual que el defensa, que només patia una sobrecàrrega. I l'Ali, per acabar, la Copa de la Reina, el Barça jugarà la final contra l'Atlètic de Madrid, després d'imposar-se a la tornada de la semifinal catalana 4-1 contra el Badalona Women.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
De la nit a la matinada recordo mil històries, amor meu, les porto amb mi.
Mai me arrepenteixo, mai demano perdó.
cada dona, però si em falla, em fallaria molt millor una fera, una bandolera. Perquè jo sempre ho sento al 100%, si quiero, quiero al 100%, si jo brillo, brillo al 100%, perquè jo només vull sentir-ho.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
El govern aprova un suplement de crèdit de prop de 6.000 milions d'euros per fer front a les despeses en absència de pressupostos. Jordi Fortià.
Hi ha un marge d'uns 1.000 milions per incorporar-hi requisits d'Esquerra per aprovar finalment els comptes. El govern es mostra receptiu i disposat a cedir. Alicia Romero és la consellera d'Economia.
Si hi ha un departament que volia fer un programa i Esquerra Republicana ens demana que en comptes de ser vermell sigui una miqueta més verd, doncs ho haurem de fer, perquè volem negociar. És que hi volem aprovar uns pressupostos. Aquest és l'objectiu del govern. I negociar és cedir, per tant, en aquest sentit estem oberts absolutament a incorporar les seves peticions, com ho vam fer també en el cas del grup parlamentari dels Comuns.
Quart dia de vaga a l'educació amb talls i protestes al costat de metges, pagesos i bombers.
A Mataró s'han fet diverses manifestacions. L'última, que ha comptat d'un gran seguiment, ha estat al migdia des de la Porta Laietana.
Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
Els docents continuen reclamant més suport i recursos i menys ràtios i burocràcia, però ara més s'hi suma la protesta per l'acord al que han arribat el Departament d'Educació i els sindicats minoritaris.
Per reivindicar i per manifestar que no estem d'acord amb aquest pacte que s'ha fet, que el trobem insuficient, i demostra que és un pacte insuficient el fet de que s'hagi pactat a fora de mesa, que s'hagi fet amb els sindicats minoritaris, que representen tan sols un 20% del col·lectiu.
Els líders de la Unió Europea estan reunits per estudiar mesures per contenir l'escalada de preus de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà.
Pedro Sánchez ha recordat la gravetat del moment des de Brussel·les en el marc del Consell Europeu i ha demanat responsabilitat a tots els grups per aprovar l'escut social.
Creo que es muy importante que los ciudadanos sean conscientes de la gravedad del momento, de lo trascendente que es este momento, de que España está en el lado correcto de la historia y de que como hemos hecho en otras crisis, como la pandemia o como la guerra de Putin en Ucrania y su derivada energética, vamos a poner todos los recursos del Estado para responder a los efectos económicos y sociales de esta crisis.
En cultura, el MNAC dedica una exposició a l'escultor més internacional del romànic català i a la seva obra mestra, Sant Pere de Rodes i el mestre de Cabestany, la creació d'un mite.
La mostra presenta peces, algunes inèdites, que expliquen com un artista del segle XII va crear un estil únic inspirant-se en sarcòfags d'època tardoromana. Manuel Antonio Castiñeiras n'és el comissari.
Un tros del marc de la portada, fet en marbre, increïble. Un tros de la inscripció del portal, que ens dona el sentit que tenia aquest portal, que era un sentit penitenciari, com de salvació. I un tercer fragment, una peça de marbre increïble, amb dues figures treballats, que quan veu aquestes figures sembla que està mirant una escultura romana.
I en esports, Toni Castro, ja ha començat la Copa del Rei d'hoquei patins a Sant Sadurní d'Anoia.
Tenim en joc el primer partit de quarts de final. A 17 minuts pel final, Calafell 1, Reus Deportiu 0. I a 9:15, l'anfitrió, el Noia Freixenet, jugarà contra el Barça, el rei de copes. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça busca trencar la ratxa negativa al Roig Arena. Ara mateix, a l'últim quart, tram final del partit, València 58, Barça 55.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Encara queden alguns núvols, però la tendència és trencant. De fet, a hores d'ara ja hi ha moltes més clarianes que no pas al matí i al migdia, però en general, avui, com hi ha hagut més nuvolades, la temperatura ha frenat. De fet, a hores d'ara, l'ambient és més aviat fresquet a gran part del país. Aquesta tendència, de fet, d'obertura de clarianes també ha de continuar el que queda d'aquest dijous i, sobretot, el divendres. Hem de destacar que el cel estarà molt més obert, també amb molt poc vent, per tant, s'acaba el gairebé temporal que hem tingut les últimes hores a la costa, i el que també hem de destacar del divendres, per exemple, al matí, és que aquest cel ras farà que la temperatura tiri cap avall d'una forma molt evident. Per tant, divendres al matí, de gelades a la Catalunya central, en algunes valls del Pirineu, i moltes temperatures per sota dels 5-6 graus. En canvi, la tarda del divendres tornarà a escalfar més que la d'avui, una jornada típicament primaveral i ja, com dèiem, en vent feble, i per tant, estat de la mar molt més tranquil que les últimes hores. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs situació ja pràcticament resolta pel que fa a la xarxa viària, si més no, si ho mirem a l'engròs, és a dir, en punts on pugui haver-hi retencions o incidències especials, tot plegat ja funciona força bé. Queden alguns punts amb intensitat, amb volum de trànsit, cas de la C31, la zona de Cubelles en sentit sud, la ronda litoral de Barcelona, voltant de Zona Franca en sentit Trinitat, i també recordar que a l'autopista AP2, a l'altura de la Bisbal del Penedès, hi ha un sol carril obert ara mateix per retirar un vehicle accidentat d'ahir en sentit Lleida. No hi ha retencions, però sí cal passar amb prudència perquè hi ha un palet més d'intensitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern aprova un suplement de crèdit de prop de 6.000 milions d'euros per fer front a les despeses en absència de pressupostos.
Serviran per pagar nòmines, increments de sou, així com per impulsar el lloguer social d'habitatges i mantenir les bonificacions al transport públic, entre d'altres. Això sí, no es podran fer projectes nous. Hi ha un marge d'uns 1.000 milions per incorporar-hi requisits d'Esquerra per aprovar finalment els comptes.
I, de fet, el govern es mostra receptiu i disposat a cedir. El suplement de crèdit haurà de passar després el filtre del Parlament a l'abril, on Esquerra ja s'ha compromès a facilitar-ne l'aprovació. Mont Carvajal.
6.000 milions d'euros orientats sobretot a personal de la Generalitat, ajudes a la dependència i a farmàcia i els compromisos adquirits amb els comuns, com ara l'augment de les prestacions per al lloguer o bonificacions del transport públic. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha assegurat que amb aquest suplement ningú no ha de patir.
Amb aquest suplement, doncs, ja no hem de patir, incorporem recursos per fer front a l'augment de les retribucions de l'any 24, de l'any 25 i de l'any 26. I en aquest sentit, també els increments de plantilla que hem anat fent, doncs, tots aquests anys.
El govern serà molt flexible i receptiu quan negocia els pressupostos amb Esquerra.
Si hi ha un departament que volia fer un programa i Esquerra Republicana ens demana que en comptes de ser vermell sigui una miqueta més verd, doncs ho haurem de fer, perquè volem negociar. És que hi volem aprovar uns pressupostos. Aquest és l'objectiu del govern. I negociar és cedir. Per tant, en aquest sentit, estem oberts absolutament a incorporar les seves peticions, com ho vam fer també en el cas del grup parlamentari dels Comuns.
Però afegit que ho serà en allò sobre el que tingui competències o hi pugui influir. El suplement de crèdit s'hauria d'aprovar al proper ple del Parlament a meitats d'abril perquè tindrà el suport d'Esquerra i els Comuns.
Justament d'aquest suplement de crèdit n'ha parlat a la xarxa la portaveu adjunta dels Comuns, Susana Segovia.
Ho ha valorat com una eina d'urgència que, tot i no ser la millor de les solucions, permetrà tirar endavant les polítiques socials que la seva formació ha pactat amb el govern.
No és la millor eina, però és una eina que ara mateix sí que ha de poder permetre aplicar els acostos als que hem arribat. Per exemple, els ajuts lloguer per a les famílies, que nosaltres hem acordat augmentar-los en 100 milions i augmentar les famílies que hi poden accedir, perquè hem pujat els ingressos fins als quals es podrà demanar aquests ajuts. Doncs això, la convocatòria habitualment surt al mes de març, abril. Amb aquest suplement d'aquell ja s'ha de poder fer aquesta convocatòria amb els criteris que nosaltres hem pactat i amb els recursos que nosaltres hem pactat.
Segovia veu el got mig buit, valora en positiu que no s'hagin trencat ponts i adverteix que els Comuns aprofitaran aquest marge de temps per exigir al president Illa que enforteixi l'escut social que ha de protegir les famílies dels impactes de la guerra de l'Orient Mitjà. Un escut que, precisament demà, el govern té previst reunir-se de nou amb tots els partits per parlar-ne.
I no deixem la política perquè el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, i l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, han iniciat contactes per explorar una candidatura conjunta que agrupi les diferents sensibilitats de l'esquerra alternativa de cara a les eleccions generals.
I el primer pas, sanificar-ho, serà un acte a Barcelona el proper 9 d'abril, amb el títol «Què s'ha de fer?». La trobada estarà moderada per l'exdiputat de Podem, Xavier Domènech. L'anunci arriba un mes després que Rufián organitzés una trobada amb el dirigent de Más Madrid, Emilio Delgado, per concretar la proposta de Front Comú de les Esquerres que el republicà ha defensat en els últims mesos per frenar l'auge de l'extrema dreta.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En el quart dia de protestes del sector de l'educació, centenars de manifestants han tallat a primera hora del matí la C-58 entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell i la C-60 i la C-32 a Mataró.
El seguiment avui és del 70%, segons els sindicats, i del 35%, d'acord amb la Generalitat.
A Mataró s'han fet diverses manifestacions. L'última, que ha comptat d'un gran seguiment, ha estat al migdia des de la Porta Laietana. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
Centenars de docents han tallat la C-60 i la C-32 a primera hora d'aquest dijous al matí. La marxa ha començat a les 8 de la via Sèrgia, just davant del parc de bombers, des d'on precisament dos dels camions han sortit per acompanyar i donar suport en el primer tram de la mobilització. Els docents continuen reclamant més suport i recursos i menys ràtios i burocràcia, però ara més s'hi suma la protesta per l'acord al que han arribat el Departament d'Educació i els sindicats minoritaris.
Per reivindicar i per manifestar que no estem d'acord amb aquest pacte que s'ha fet, que el trobem insuficient, i demostra que és un pacte insuficient el fet de que s'hagi acordat o pactat a fora de mesa, que s'hagi fet amb els sindicats minoritaris, que representen tan sols un 20% del col·lectiu.
La jornada ha començat amb força, però les accions no s'han acabat aquí, perquè també aquest dijous al migdia els professionals de l'educació han tornat a sortir al carrer. En aquest cas encara més docents s'han trobat a la Porta Laietana, un dels principals accessos a la ciutat on han tallat la circulació.
Això aquest matí, aquesta tarda, però, noves mobilitzacions, en aquest cas davant la seu del PSC a Barcelona. I allà hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Pau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta última jornada de vaga territorialitzada ha tocat també Barcelona amb una manifestació davant de la seu del PSC al Poblenou. Prop de 200 docents s'han concentrat al carrer Pallars 191 per assenyalar la precarització del sector educatiu, amb consignes generals d'aquestes jornades de vaga, però assenyalant que és el moment que més força tenen dels darrers anys, ho explica Isaac Salinas d'Austec.
És el moment de fer força i solidaritat per tal que les demandes d'uns i altres es retroalimentin i que arribin a la societat. Pel que fa al sector educatiu, hem fet molta feina de xarxa amb la comunitat educativa, amb les famílies, associacions de famílies, amb l'alumnat, perquè així podem arribar més lluny.
També hi havia altres sindicats i associacions denunciant i assenyalant directament gestions del govern socialista de Jaume Collboni com serveis socials o habitatge. En termes generals, una última manifestació a Barcelona abans de la unitària de demà, que serà el colofó d'aquesta setmana de vaga del professorat d'educació.
I de vaga de professors a vaga de metges. En el vuitè dia d'aturada convocat per Metges de Catalunya, des de l'octubre, el sindicat majoritari dels facultatius manté que no s'aturaran fins que els escolti el govern.
Avui han triat la plaça Universitat de Barcelona per posar-hi un faristol on professionals i pacients han fet sentir les seves queixes. El Departament de Salut xifra el seguiment de l'aturada als centres públics i concertats en un 5%, mentre que el sindicat l'eleva al 39% a la primària i al 26% als hospitals.
Maite Polo.
Per davant del micròfon han passat Pere Pujol, oftalmòleg de l'Hospital del Mar, Elisabet Algan, pediatra del Cap de Sarrià de Ter, i Maria Teresa, infermera jubilada.
La sanitat està molt alta, s'està enfonsant, i la medicina, pels professionals que estem aguantant això, és l'estatut mèdic propi.
L'ICS ha eliminat el complement docent dels col·laboradors docents de primària. Això ha fet que la majoria de professionals que formàvem residents hem deixat de fer-ho. No per voluntat pròpia, sinó perquè hem dit prou. Prou a la desvalorització valorització de la nostra feina. Prou a treballar més, amb més responsabilitat i sense cap reconeixement.
Soc infermera, però jubilada. Però estic aquí com a sogra de metge i àvia de metge. Sortiguéssim al carrer i protestéssim, a la millor farien una mica de cas. Perquè la pobra sanitat està deixada de la mà de Déu. I a la millor així faran cas. Diran, què fem? Posaran més metges, pujaran els sous, baixaran les guàrdies, que van rebentats els pobres, mal pagats.
Metges de Catalunya demana a la ciutadania que surti demà al carrer per salvar la sanitat pública. La marxa començarà a l'Hospital del Mar de Barcelona a les 11 del matí i s'acabarà davant del Parlament de Catalunya, on confluiran amb els mestres i professors.
En clau internacional, la guerra a l'Orient Mitjà deriva en atacs a instal·lacions clau de gas i petroli. Després de l'atac israelià al principal jaciment de gas del món, l'Iran ha respost amb atacs a altres jaciments i refineries d'altres països. Això sí, Donald Trump es desvincula de l'atac d'Israel i assegura que Netanyahu ja no ho farà més.
Així ho ha afirmat literalment el president nord-americà després de parlar amb el seu homòleg israelià. També avui els ministres exteriors d'una dotzena de països àrabs i de majoria musulmana han emès una declaració conjunta on es condemna els atacs a l'Iran, als països del Golf i insten a Teheran a parar-los tot i reconèixer el seu dret a defensar-se. Sobre el terreny, avions israelians han atacat vaixells de guerra iranians al Mar Caspi i el balanç de morts pels atacs d'Israel al Líban ja pugen a més de 1.000.
I els líders de la Unió Europea estan reunits per estudiar mesures per contenir l'escalada de preus de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha recordat la gravetat del moment des de Brussel·les en el marc del Consell Europeu i ha demanat responsabilitat a tots els grups per aprovar l'escut social.
Creo que es muy importante que los ciudadanos sean conscientes de la gravedad del momento, de lo trascendente que es este momento, de que España está en el lado correcto de la historia y de que, como hemos hecho en otras crisis, como la pandemia o como la guerra de Putin en Ucrania y su derivada energética, vamos a poner todos los recursos del Estado para responder a los efectos económicos y sociales de esta crisis.
Demà un Consell de Ministres extraordinari aprovarà el decret anticrisi focalitzat principalment a limitar l'impacte de l'augment del preu dels combustibles en sectors com el transport, l'agricultura i la pesca, així com en rebaixar la factura elèctrica dels consumidors a partir de la fiscalitat.
Precisament encara en les conseqüències econòmiques, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2%, malgrat les pressions per apujar-los per la nova espiral d'inflació.
I és que la inestabilitat a l'Orient Mitjà i l'encariment dels combustibles a escala global pel bloqueig de l'estret d'Hormuz fan tema un nou creixement de la inflació. Així tot, l'entitat monetària ha optat per la prudència i per esperar a nous desenvolupaments. El banc sí que ha revisat 8 dècimes a l'alça la previsió d'inflació per al 2026, fins al 2,6%, precisament tenint en compte un possible encariment del petroli i el gas en cas que el conflicte a l'Orient Mitjà s'agreugi.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Saló Alimentària, que se celebra la setmana que ve al recinte Gran Via de Fira Barcelona, no preveu grans afectacions pel conflicte a l'Orient Mitjà pel que fa a expositors i visitants.
La indústria de l'alimentació, però, està pendent de la durada de la guerra i l'impacte que pot tenir en els productes. El sector exigeix estabilitat i preus competitius de l'energia.
Esther Minguell.
La Fira Alimentària Hostel Correnca dilluns que ve amb 3.300 expositors. Un terç són internacionals provinents d'una setantena de països i suposa un augment del 30% respecte a la presència estrangera a l'anterior edició. Des de l'organització no es preveu una gran afectació per la guerra a l'Iran, però la indústria alimentària sí que constata un impacte a curt termini en el sector primari que tindrà efectes en els preus dels productes segons la durada del conflicte. El president de la Federació Espanyola d'Alimentació i Begudes, Ignacio Silva, demana preus energètics competitius per fer front a les tensions geopolítiques.
Exigimos estabilidad, diálogo, reglas claras, suministros energéticos a precios competitivos, menos barreras regulatorias y sobre todo menos cargas burocráticas para que las compañías, para que el sector siga haciendo lo que hemos hecho también en los últimos años, que es crecer, innovar y exportar.
L'alimentària celebra el 50 aniversari i segueix apostant per la innovació. Preveu 110.000 visitants i un impacte econòmic a la ciutat de Barcelona de 180 milions d'euros.
Doncs precisament també a Barcelona l'Ajuntament farà una prova pilot per millorar la regulació semafòrica de la ciutat amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. L'objectiu de la iniciativa és aconseguir que el seu funcionament sigui més dinàmic i que prioritzi els vianants i el transport públic. Jordi Casino.
Les propostes es podran presentar fins a mitjans del mes de maig i després a la tardor s'anunciaran les guanyadores coincidint amb el Tomorrow Mobility. A partir d'aquí està previst que les proves pilot comencin a finals d'any i que el seu desplegament es faci efectiu el vinent, començant per grans interseccions com la plaça d'Alfonso Comín, el carrer de Sants, l'Avinguda Meridiana, Drassanes Colom o el Mercat de Sant Antoni. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
L'objectiu és clar, volem d'aquesta manera prioritzar el transport públic, els vianants i la mobilitat sostenible. Volem aconseguir que Barcelona tingui una nova generació de gestió semafòrica, més dinàmica, basada en dades en temps real i que pugui integrar aquesta eina, la intel·ligència artificial, com una solució, on les cruïlles en definitiva funcionin com a sistemes intel·ligents.
Actualment a la ciutat de Barcelona hi ha 1.800 cruïlles regulades amb més de 40.000 semàfors.
Encara a la capital catalana, aquest Sant Jordi, una imatge de la Rambla, l'epicentre històric de la celebració, estarà buida de parades de llibres i roses.
Segons confirma BTV, les obres que s'estan fent al passeig fan impossible que aculli aquesta celebració multitudinària i l'activitat es traslladarà a la plaça de Catalunya, l'avinguda del Portal de l'Àngel i l'avinguda de la Catedral. L'any passat, tot i que la Rambla ja estava en plenes obres, es va poder fer una aturada en els treballs i mantenir la celebració de Sant Jordi al passeig. Enguany, però, amb l'actuació molt més avançada, això no serà possible.
I en territori, en marxa des d'aquest dijous, la 153a Fira de Sant Josep a Mollerussa. En un context global marcat per la incertesa econòmica, els efectes del canvi climàtic i el debat obert a Europa sobre el futur de la política agrària, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha reivindicat el paper estratègic de la pagesia i ha situat la sobirania alimentària al centre del debat. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha posat en valor el pes del sector alimentari català, que representa prop d'un 19% del PIB industrial i genera més de 175.000 llocs de treball. També ha assenyalat els principals reptes que afronta el sector, el canvi climàtic, el relleu generacional i la necessitat d'assegurar una cadena de valor que permeti als productors viure dignament. Davant d'això, ha defensat una aposta clara per la innovació, la tecnologia i la simplificació administrativa.
Invertir en agricultura és senzillament apostar pel futur. I des del govern ho diem amb tota claretat. Estarem al vostre costat en la modernització, en la viabilitat i en la seva projecció europea. La Fira de Mollerussa ens ho recorda cada any, que la innovació pot arrelar al territori, que la tradició pot ser motor de modernitat i que el camp pot ser, avui més que mai, un espai d'oportunitat.
Duch ha remarcat que el govern treballa per defensar el sector en els debats europeus, especialment davant acords comercials com el de Mercosur, exigint condicions de reciprocitat i garanties per als productors. També ha insistit en la necessitat d'escoltar el sector per adaptar les polítiques a la realitat del territori i fer front a un escenari internacional incert.
En cultura, el MNAC dedica una exposició a l'escultor més internacional del romànic català i a la seva obra mestra, Sant Pere de Rodes i el mestre de Cabestany, la creació d'un mite. La mostra presenta peces, algunes inèdites, que expliquen com un artista del segle XII va crear un estil únic inspirant-se en sarcòfags d'època tardoromana. David Navarro.
El mestre Cabestany no va signar cap obra, però la seva particular manera d'esculpir va deixar una petjada important de la Toscana a Itàlia fins a Catalunya, passant pel migdia francès i Navarra. La més destacada, la desapareguda portada de marbre del monestir de Sant Pere de Rodes, al Port de la Selva. L'exposició reuneix més de 100 obres que expliquen com Cabestany es va inspirar en les temàtiques dels escultors de finals de l'Imperi Romà i també els va copiar l'estil i la forma de treballar. La mostra, com ha explicat a la xarxa el comissari Manuel Antonio Castiñeiras, presenta tres peces inèdites.
Un tros del marc de la portada, fet en marbre, increïble. Un tros de la inscripció del portal, que ens dona el sentit que tenia aquest portal, que era un sentit penitent com de salvació, i un tercer fragment, una peça de marbre increïble, amb dues figures treballats, que quan veu aquestes figures sembla que està mirant una escultura romana.
De fet, el desmuntatge de la gran portada de 6 metres d'ample per 8 d'alçada va escampar peces pel mateix Port de la Selva i arreu de Catalunya. Algunes de les més destacades, com el cap de Sant Pere o l'aparició de Jesús als seus deixebles al mar, es poden veure a l'exposició, que restarà oberta fins al 29 de juny.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Ja ha arrencat la Copa del Rei d'Hoquei Patins, que es disputa a l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d'Anoia, una de les copes més obertes dels últims anys, amb 6 equips catalans. I tenim en joc el primer partit de quarts de final, el Calafell-Reus, arribant al tram final. Sergi Fernández, de Ràdio Sant Sadurní. Sergi, bona tarda, com va el partit?
Què tal? Bona tarda. Doncs el Calafell està perfilant com a primer semifinalista d'aquesta Copa del Rei, que es disputa des d'avui fins diumenge a Sant Sadurní d'Anoia. Ara mateix, a menys de 9 minuts per l'acabament, està dominant per 4 gols a 1 al Reus, en una primera part molt igualada, molt d'equilibri, on el Calafell s'havia avançat. El Reus ha desaprofitat les acaballes d'aquesta primera meitat, un llançament de penal i també una falta directa a l'inici de la represa. En aquesta segona fase del partit, el duel que s'ha tornat boig, amb gols a una banda i l'altra, i ara fa tan sols uns instants el Baix Penedès, l'equip de Guillem Cabestany, doncs que ha ampliat ja 3 gols la diferència davant el vigent campió, que ara ho té, com dèiem, molt difícil, perd per 3 gols davant el Calafell en aquest primer partit de la jornada de quarta final, un primer dia de competició que es completarà a partir de 3:45 del vespre amb l'afició al Noia Freixenet, que es tornarà a trobar amb el Barça, el seu rival, a l'edició de l'any passat.
Gràcies, Sergi. Un partit el que començarà a 3:45, aquest Noia Freixenet Barça. Escoltem l'entrenador blaugrana Ricard Arés, que espera les ganes que passin per sobre de jugar contra l'equip local.
Il·lusió per totes bandes, un títol, tothom vol estar en aquest cap de setmana i amb moltes ganes del partit de demà. Sabem que serà un partit dur amb la seva afició, però ha de passar per sobre la nostra il·lusió i les nostres ganes. És evident que hem de competir bé, com tots els equips, per estar a les semis.
A l'Eurolliga masculina de bàsquet, el Barça acaba de trencar la ratxa negativa de 4 derrotes consecutives amb la victòria meritòria al Roig Arena. L'equip de Xavi Pascual ha guanyat al València els darrers instants 62-66, un partit molt igualat, victòria de 4 pel Barça a l'Eurolliga. En futbol, el Barça s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid als quarts de final de la Champions. Els blaugranes golejaven el Newcastle al Camp Nou 7-2. Escoltem a Marc Bernal, que anotava els 2-1 i celebrava el pas de quarts de final.
Ells apretaven bé, són un bon equip a home a home, i jo crec que a la segona part hem controlat millor això, hem sabut tenir més la pilota i dominar aquests espais que potser faltaven, i al final hem pogut guanyar bé el partit.
L'eliminatòria de quarts de final arrencarà el 8 d'abril al Camp Nou i es decidirà el 14 d'abril al Metropolitano, l'estadi de l'Atlètic de Madrid. Els altres duels de quarts seran el Real Madrid-Bayern de Múnic, l'Sporting de Portugal-Arsenal i el PSG-Liverpool. I a la Copa de la Reina, el Barça jugarà la final també contra l'Atlètic de Madrid, després d'imposar-se a la tornada de la semifinal catalana 4-1 contra el Badalona Women. La final es disputarà el 16 de maig a Gran Canària. El Barça hi buscarà la seva 12a Copa, la que seria la tercera seguida, i per acabar, la primera federació femenina a la segona categoria estatal, la EMA empatava el camp del Betis en partit pendent. Les lleidatanes són ara un punt per sobre del descens.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
De la nit a la matinada recordo mil històries, amor meu, les porto amb mi. Just temps, 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 just temps que són per tota la vida. Tots els meus amors són per tota la vida. I si els penso més cops, segur que no se m'obliden.